Unes 6 minuts del migdia, repassem l'actualitat política provincial i local. La Diputació de Castelló impulsa la celebració de la 35a mitja marató de Castelló, Gran Premi Diputació, que tindrà lloc el proper 20 de gener com a part del seu programa Castelló Escenari Esportiu per a promoure les oportunitats turístiques i el desenvolupament a través de l'esport en el territori. I és que aquesta veterana competició pretén reeditar el seu èxit de convocatòria, al comptar ja en un total de 1.200 inscrits a falta de 2 dies per a tancar el termini d'inscripció. La qualitat en l'organització d'aquest gran esdeveniment esportiu torna a ser una constant i garantia d'èxit a l'estar inclosa en el calendari nacional de competicions de la Real Federació Espanyola d'Atletisme. Continuem parlant del govern provincial que amplia les ajudes econòmiques per naixement o adopció en municipis amb població inferior a 1.000 habitants per aquest 2019 com una de les mesures per a revertir la situació de despoblació que viu bona part de l'interior de la província. La Diputació de Castelló consolida aquesta iniciativa en la qual les bases s'han aprovat avui en Junta de Govern en tal de que es puguen aplicar als naixements o adopcions des de l'1 de gener d'aquest any. Una iniciativa que permet ajudar amb 600 euros per fill a les famílies dels municipis més xicotells de la província, sense tindre en compte la renda, i que ja durant 2018 ha beneficiat a 89 famílies. Repassem també actualitat política de diferents municipis de la província. Parlem de la regidoria d'impuls de l'activitat econòmica i ocupació de Castelló, dirigida per Patricia Puerta, que ha finançat amb 60.000 euros accions de diferents entitats que, a més de l'aspecte social que les concerneix, contribueixen a la diversificació del teixit empresarial de la ciutat. En l'àmbit de l'educació, la Fundació Amigó inverteix en la intervenció familiar a través de Conviviendo Castellón. Amb línia educativa, però des d'una perspectiva sociolaboral, Robotmi aposta pel projecte Crea Castelló, concienciación social y aprendizaje tecnológico para la transformación de Castelló a través de la innovación. L'Associació Ciutadana contra el SIDA, CASDA, aplica el vessant educatiu a l'àmbit de la salut pública amb un projecte anomenat Diagnòstic Precoç de l'UVIH, VHC i sífilis mitjançant proves ràpides en fluiu oral o plasma. L'Associació Esclerosi Múltiple de Castelló apel·la a la sensibilitat mitjançant la realitat virtual. Es tracta del taller Urban Rehab, que fa ús de la neurorehabilitació. I finalment, Cuinatur Social ha confeccionat un programa anomenat Psicocuina per a la intervenció psicosocial a fi d'avaluar mitjançant apps els riscos d'aquesta conjuntura entre els equips de cuines. Ens n'anem ara cap a Nules, que disposa d'una unitat de prevenció comunitària en conductes addictives, amb la qual preveu, entre d'altres, conscienciar sobre la problemàtica existent en relació amb el consum d'alcohol i altres substàncies entre els menors. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha concedit recentment l'autorització a l'entitat local perquè comenci a treballar en un pla quadriennal coordinat entre diversos departaments municipals i amb institucions sanitàries d'àmbit local i comarcal. Sobre això, el regidor de Sanitat, Antonio Romero, assenyala que són conscients que un dels principals problemes socials i de salut pública de la societat actual és el consum d'alcohol i drogues, i el que volen amb aquesta iniciativa és que disminuïsca el consum entre els adolescents mitjançant campanyes de sensibilització i educatives. Repassem actualitat de Vila-real. En primer lloc parlem de l'oposició. El portaveu del Partit Popular, Héctor Folgado, ha denunciat que l'alcalde hagi perdut 1,3 milions d'euros en ajudes per a la reindustrialització.
Vila-real, igual que la resta d'ajuntaments de la Comunitat Valenciana, tenien que justificar almenys el 50% de l'obra en els polígons industrials abans del 15 de gener. Avui estem a 15 de gener. Avui se confirma que la mala gestió de l'alcalde Benlloc, que va arrencar tants titulars, que se va ficar tantes medalles, que va vindre a visitar-lo tants companys socialistes i Compromís, la seva mala gestió ha fet perdre a Vila-real 1.300.000 euros. Quina és la solució? Que els paguem tots els veïns de Vila-real. Teníem 1.300.000 euros de la Generalitat Valenciana, que hagueren ajudat a impulsar els polígons industrials de Vila-real, per a generar riquesa, per a atendre la creació de noves empreses, per a permetre l'ampliació de les que ja estan, per a facilitar l'economia al nostre poble, i Benlloc està a tres coses.
A més, Folgado critica que l'alcalde ha perdut moltes ajudes per mala gestió, tal i com ho assegura Héctor Folgado.
Miren, la Diputació de Castelló té quasi mig milió d'euros, esperant a que l'alcalde de Vila-real s'aclarisca a gestionar-los. Quasi mig milió d'euros per a ells durant tot el 2018, esperant que Benlloc execute les obres que va dir que farien aquests diners. Diners que la Diputació donava a fondo perdut per a que l'alcalde es destinara a lo que vulguera, per a que millorara Vila-real en lo que vulguera. Pues bé, allí estan parats. L'alcalde va decidir destinar una part a muntar el bar en Patos i l'únic que sabem és que ara li piden a la Diputació 4 mesos de pròrroga per a salvar el Molí la Vila. Demana pròrrogues perquè és que no s'aclarissin a gestionar-los. 4 mesos demana de pròrroga perquè si no perdrà els diners. I té 180.000 euros parats esperant que reforme l'albergue que tenia que haver-ho fet en el 2018, estem en el 2019, i nada de l'albergue. El mateix li passa al Villarreal Club de Futbol. El Villarreal Club de Futbol té des del 2016 1 milió d'euros en els comptes de l'entitat esperant a que l'alcalde s'aclarisca en les seues disputes en Compromís i el PSOE.
Des de l'equip de govern, el regidor de Congressos, Diego Vila, ha presentat el concurs de fotografia per a joves anomenat Caribu, que una vegada més, una edició més, organitza EDC Natura Fundació Omacha.
El Caribú és un concurs de fotografia juvenil que comprèn edats des dels 9 anys fins als 17 i el Ciutat de Vila-real no té límit d'edat màxim i el mínim té que ser els joves que participen en el Caribú. Vull animar als centres, sobretot als centres educatius de Vila-real, a que participen en aquest concurs. És necessari que els joves es conscienciïn des de ben xicotets de que la naturalesa és el futur i que cal cuidar-la i respectar-la al màxim.
Tanmateix, des de EDC Natura Fundació Omacha, Julio García Robles ha presentat les bases del concurs de fotografia Ciutat de Vila-real.
Mares y océanos dentro de las categorías que serían paisaje, flora y fauna y además pues este especial debido a que gran parte de lo que es el simposio estará dedicado al mar Mediterráneo y lo que es su fauna y bueno y todo lo que lo envuelve, tanto lo que son los proyectos de conservación que se realizan en el mar con cetáceos y tortugas como con lo que es investigación submarina, incluso con los pecios y el levantamiento de barcos hundidos. Y bueno, y todo lo que estamos preparando. Decir que ya mismo, a partir de hoy, se pueden enviar las fotografías por internet a lo que es la página web de la asociación. Es importante que la gente sepa qué clase de fotografías enviar. Nosotros siempre apostamos por lo que es naturaleza y por eso, de alguna forma, nos hemos fijado en lo que son el código ético de AEFONA. Todos los años lo hemos hecho para que fotografías de animales presos, cautivos, lo que son fotografías de nidos, no nos interesan porque sabemos que detrás pues, hay un maltrato o que se puede producir un prejuicio, ¿no? O sea, que una fotografía nunca sea una excusa para cometer un prejuicio contra la fauna. Y luego, pues los premios, como bien se ha indicado, pues aparte de lo que son los libros, los lotes de libros para los menores y las cámaras fotográficas de Nikon.
El major premi d'aquest concurs de fotografia està dotat en 1.000 euros. Canviem d'assumpte i per a tancar ja aquest informatiu, el guitarrista Francesc Tàrrega, l'escultor José Ortells, la poetessa Angelina Abad i la matrona Dolores Cano Royo s'incorporaran de manera oficial a l'elenc de fills predilectes de la ciutat. La Junta de Portaveus, celebrada la setmana passada, va mostrar la seva unanimitat per al reconeixement de la matrona que se suma així a l'acord recent per a oficialitzar els honors a Ortells, Abad i Tàrrega. A pesar que Francesc Tàrrega és sense cap dubte el vilarealenc més il·lustre i internacional, compositor únic que va marcar com pocs la història de la guitarra, es donava la incongruència que no havia sigut mai reconegut per la ciutat natal com a fill predilecte, la màxima distinció que se li pot atorgar, segons assenyalava l'alcalde de Vila-real, José Benlloc. I és que a aquesta circumstància s'uneix la necessitat d'oficialitzar els reconeixements de José Ortells i Angelina Abad, que es compten entre els honors de la ciutat des de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, però mai van ser confirmats per una votació oficial. També s'incorporarà a aquests títols honorífics la matrona Dolores Cano Royo. Una i 18 minuts, una pausa, de seguideta continuem presentant més convidats.
De vivències. 100 anys creixent en Vila-real. Caixa Rural Vila-real i la cooperativa celebrem el nostre aniversari el 30 de gener a les 6 i mitja de la vesprada amb un acte solemne i a les 7 i mitja a la plaça de la Vila, xocolatada popular i espectacle piromusical. Caixa Rural Vila-real i la cooperativa. 100 anys amb tu. We don't talk
anymore. We don't talk anymore. I nosaltres parlem d'educació. De vegada en quan ens agrada parlar amb FAPA Castelló Penyagolosa perquè l'educació és ben important per a nosaltres i sabem que per a tots els que esteu escoltant-nos, l'educació dels més menuts, dels nostres xiquets. Per això parlem amb el vicepresident de FAPA Castelló Penyagolosa, Josep Pasqual Albiol. Molt bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Doncs bé, hem de dir que és ben important, l'educació és un dels pilars fonamentals de la nostra societat i hem de cuidar-la moltíssim i per això vosaltres des de FAMPA vau decidir reunir-vos amb la conselleria, amb el conseller d'Educació, amb Vicent Marçà, per a comentar-li diverses qüestions o assumptes pendents, no? Perquè encara n'hi ha uns quants. Quins són aquests assumptes pendents?
Sí, mira, vos comente, això era, bueno, era una qüestió pendent de fa temps, no? Diguéssim que a nivell autonòmic la FAMPA Penyagolosa vos conte que és la Federació de Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de les comarques de Castelló, no? Engloba pràcticament, bueno, pràcticament no, la totalitat de les AMPES de les escoles públiques. A nivell autonòmic la FAMPA Castelló Penyagolosa està confederada en dos associacions més, una de València i altra d'Alacant, que forma la Confederació Gonzalo Anaya, no? Sí. De fa temps, a nivell autonòmic, demanaven una entrevista en el conseller. Sí. I, bueno, per diferents qüestions, esta entrevista, esta reunió, sempre anava ajornant-se, fins que pues, el passat 28 de desembre pues, van tindre l'oportunitat d'entrevistar-nos en ell, en València. Ahí van assistir els representants de cada una de les entitats, no? Sí que és cert que puntualment mantenim, diguéssim, reunions puntuals a nivell territorial, no?
Clar.
Des de la FAMPA Castelló, una vegada al mes com a mínim, es reunim en la Direcció Territorial de Castelló per tractar temes més puntuals de les nostres comarques, no? Però a nivell autonòmic i genèric pues sí que és cert que aquesta reunió estava pendent de fer inclús anys, no? I al final pues, van aconseguir reunir-nos.
Clar, per tant, heu aprofitat, imagina, per a preguntar-li per qüestions, com per exemple, i un dels temes
que ara mateix o que des de les vacances de Nadal s'estava tractant molt és el tema dels deures, que és una polèmica a favor i en contra, no?
Sí, exacte. Bueno, això és un tema que inclús a nivell estatal ja fa temps que s'estava reivindicant, el tema de pues no de, diguéssim, de llevar, d'anul·lar els deures en casa, no? Sinó simplement modular-los, no? Adequar-los a la realitat actual, no? Sí. Potser que el model d'ensenyament que s'està seguint actual ja no correspon al de fa ja alguns anys, algunes dècades, no? I la manera de plantejar-se els deures que teníem encara estava situada en eixe espai, no? Sí. Pensem que això, que deures sí que deuren d'haver, és que pertoque, però no de la manera com antes, de deures repetitius, que realment se podien fer a classe i demés, que se deixaven per a casa, no? Sí, sí que és cert que sabeu que a final de desembre el govern autonòmic va publicar una normativa, realment no s'especifica que s'anulen els deures, no?
Ja.
Però sí que se prioritza, pues bueno, que això, que se facin d'altra manera.
No és restrictiva, no? És una recomanació.
Sí, és que determinats mitjans de comunicació ho van plantejar realment com si fos que el tema de... O sigui, que el govern valencià ja té una llei que prohibia els deures i realment no és aixina, no? No és un tema judicial, no és un tema de llei, ja. No? El prohibir els deures, no? És una recomanació realment, sí.
Uh-huh.
En aquest sentit, no?
Doncs els deures era un dels focus d'atenció. Evidentment, un dels temes importants era la cobertura de les places de professorat en els centres públics.
Sí, en la reunió del conseller se van plantejar, no eren qüestions puntuals, no?, de pobles determinats i demés, sinó se van plantejar qüestions genèriques, no?
Sí.
Un dels temes justament este curs acadèmic, pues que determinades places de professorat, que estaven provistes i demés, pues no se provien, és a dir, les bosses de treball no funcionaven adequadament en aquest sistema, entonces tardaven molt de temps en ocupar-se d'aquests llocs de treball, no?
Sí.
Tot això venia derivat d'un canvi de normativa a les bosses de treball de professorat, pues que era més, diguéssim, que deixaven més marge a que la gent poguera acudir o no, o renunciar a, els candidats poguessin renunciar o no a aquest tipus de places, en la qual s'endarreria molt el procés d'adjudicació, no? I ens trobàvem que n'havien determinats centres, pues que realment des de principi de curs, inclús fins a novembre, desembre, pues no havien tingut professorat.
Val?
Això sí que s'ha aconseguit un poc, aquest tema, el solventar-lo, no? Parcialment, no? Pues en el tema d'introduir modificacions, això, en el criteri de provisió d'aixes places, no?
Clar, és que no, pot estar, no poden estar alumnes sense professorat, no? No té ningú
sobretot
sentit.
Sobretot vacants que n'hi ha a principi de curs i sobretot vacants que se produeixen sobre el curs, no? Que realment al final totes les places se produeixen i s'ocupen, però de vegades se tarda molt, no? Entonces, un dels temes que va plantejar a la conselleria és això, de que aixes places se cobriren quan hi ha una baixa, per enfermetat o per qualsevol tipus de motiu personal, pues que es consiguin prohibir de seguida, no? Es va dir que sí, que s'intentaria un poc introduir modificacions en els sistemes de gestió de les bosses de treball i que se cobriren pues, el més pronte possible. Sí.
Bé, també altres temes, com per exemple el plurilingüisme, és un dels temes que se va tractar també en aquesta reunió, importantíssim, no?, per a tota la comunitat.
Correcte, sí, sabeu que el pla de plurilingüisme, diguem que és un pla progressiu, era realment per diferents motius, per el tipus de formació del professorat que n'havia fins al moment i per aquest tipus de qüestions era realment impossible d'un dia per l'altre el aplicar-lo 100% en aquest pla de plurilingüisme.
Sí.
Entonces, se va avaluar que realment sí que està funcionant adequadament, no?, i que pues, en determinats territoris, afortunadament no és el nostre, no?, en territoris de comarques d'Alacant, on sí que realment havia pues, més problema, no?, per part de oposició, inclús de amples i professorat i més, pues, que això s'està arreglant i a poc s'està introduint i està funcionant pues, correctament. No?
Sí.
Diguéssim que els terminis sí que s'estan complint i s'espera pues, a poc pues, que diguéssim que tota la formació ja siga en pocs anys en les tres llengües que preveu el pla.
Molt bé, doncs i l'últim dels temes que se parlava també, no?, era que si a Vila-real també afecta moltíssim, no?, són les actuals, en quin estat es troben les actuals infraestructures, no?, que projectes que estan pendents.
Correcte.
D'executar.
Sí, estem parlant del pla edificant, no? El pla edificant, va aparèixer...
Què vos va comentar?
Sí, com una idea de que, pues, tot el tema de quan haguera que fer determinades coses sobre les escoles, pues que se feren el més abans possible. Val? Entonces, la manera de que això fora real, ja que Conselleria pues, no disponia de determinats mitjans tècnics, és que l'Ajuntament també... Bueno, sabeu que les escoles passen a ser municipals, però en principi la construcció i demés corresponia a Conselleria, no?
Sí.
I, vale? El tema és que quan hi ha que fer una actuació important, és Conselleria la que se té que fer càrrec, val? I per diferents motius, sobretot per motius tècnics, en qüestió de planificació de projectes i demés, pues, tot això s'endarreria molt. És a dir, Conselleria, la seva plantilla d'arquitectes era mínima, no? Se va demanar la col·laboració en els ajuntaments, val? Això estem parlant de fa un any. Sí que és cert que ha costat ficar-lo en marxa, però des de Conselleria sí que s'han dit pues, bueno, que tots els projectes estan ja estan pràcticament en mans de Conselleria. Crec que a Vila-real estem parlant de 5, no?
Sí.
I que a la màxima veritat possible pues, això se tindrà que traure a contratació i de més. Ells mos comentaven això, que sí. El fruit d'aquest projecte pues, se veuran, pues, diguéssim, a partir del curs que ve. Realment.
Clar, és que estem...
Fins al moment sí que realment no puc veure cap actuació política edificant, no? És qüestió d'això, de que en un principi realment us han informat que ha costat un poc ficar-lo en marxa, de buscar una sistemàtica de col·laboració en ajuntaments, però bueno, que realment que a poc a poc pues, això s'accelerarà i que realment arribarà a bon port.
Clar, és que, per exemple, si a la localeta de Vila-real, una de les peticions o de les grans peticions pendents, perquè, evidentment, els xiquets ara mateix estan en aules prefabricades, és l'aulari d'infantil del Carles Artou. És una prioritat,
sí.
No?
Sí, i és una prioritat que fins i tot està fora realment del planificant. És a dir, això va vindre antes, no? Això sí que és de caràcter imminent, vale? Està fora d'aquest pla perquè ja, diguem, tot el projecte i demés se va començar a fer antes, per una sèrie de motius sí que s'ha retrasat, però sí que ho van preguntar directament, sí que era de Conselleria, que això, diguéssim que ben pronte ja serà una realitat.
Val? Esperem que així siga.
Sí, és... bueno, clar,
vostès estan ahí per això, no? Per a demandar i per a exigir.
I de fet és una de les qüestions, tant en aquest cas, en el cas de Vila-real, us comento, tant en el cas de l'aulari del Sartou Carreres com el tema ara del sostre del menjador del José Soriano.
José Soriano.
Són dos temes que puntualment cada mes que t'entrevisten en l'elecció territorial pues, realment es plantegen, no? Es demanen com estan, en quin punt estan i realment més que després per a que això s'accelere.
Claro, que no se pot quedar ahí ni pot passar tant de temps que n'hi ha vegades que són farragoses les gestions i se fan massa llargues, no? I els xiquets no poden estar així, al cap i a la fi.
Això és el que pretendia evitar, el pla edificant, i esperem que ho faci, no? Realment, visualment que no puc veure res, però bueno, esperem que això tinga un fit, no?
Doncs ara s'ha parlat i ara, evidentment, s'hauran de veure resultats, no? Que donen els seus fruits a aquesta reunió, poquet a poquet.
Exacte. També ens va plantejar un altre tema, que també s'ha de parlar un poc, el tema del fracàs escolar, no? Que el que al final acaba sent un fracàs col·lectiu, no? Sí que és cert, són conscients pues, que des de Conselleria s'han introduït determinades mesures, no? De professorat, de recolzament específic i demés, però realment estem veient que les xifres d'abandonament i fracàs escolar no baixen massa, no? Entonces, això representa un fracàs col·lectiu per part de tots, no? Per part de les famílies, per part del sistema, per part del professorat. Entonces, a veure com... O sea, fer un seguiment sobre aquest tema, a veure si veiem quines mesures o
claro.
Què es pot fer perquè això no... aconseguir baixar aquestes xifres, no?
Importantíssim. Baixar aquestes xifres de fracàs escolar perquè és el futur del nostre país el tenen en les seues mans i els xiquets, no? Al cap i a la fi. I si no,
sí,
i si no els ensenyem i no els ajudem a créixer...
I que realment al final no ens enganyem, el que parlem representa un fracàs col·lectiu, no?
Sí.
I si en perdem en aquest sistema, no? Sí que són conscients que s'han introduït determinades mesures, educadors socials, ja dic, professors de recolzament i tal, però això, ara mateix encara no estem veient millors fruits, no? Hem acordat això, fer seguiment d'aquestes xifres, a veure com, si aconseguim, diguem, aminorar-les.
Doncs no estaria mal. I d'altra banda, i ja per acabar aquesta entrevista, també se reunien amb la Diputació de Castelló. Què és el que li demanaven en aquesta ocasió?
Sí, correcte. Mireu, bueno, sabem que la competència en matèria d'educació la té el govern autonòmic, no?
Sí.
I en aquest cas la reunió en Diputació, diguéssim que Diputació té com a filosofia de la seva activitat, diguéssim, el tema de compensar les desigualtats en municipis més menuts, no? N'hi ha un tema molt potent en Castelló que són les activitats extraescolars que organitzen les AMPA. Bueno, estem parlant d'activitats extraescolars i d'escoles matineres i vespraneres.
Sí.
Vale? Afortunadament, en els territoris més poblats, de la Plana i demés, pues, sabem que n'hi ha prou volum de població, prou volum de xiquets, i sí que... Pues, diguem que és un model que funciona, no? Que són les empreses que gestionen, en la majoria dels casos, que gestionen les escoles matineres, que gestionen les activitats escolars, i sí que és un model d'èxit perquè compta amb bona participació i de més. El problema que tenen en determinats pobles, sobretot de l'interior, que al ser, pues, no ens enganyem, ser més xiquets, no?
Sí.
Les possibilitats d'oferir activitats escolars són menors, no? No són rentables, no són rendibles per a empreses, n'hi ha dificultat de trobar professors, i també el tema de les escoles matineres, que són escoles, bueno, que permeteixen que els pares que treballen, pares i mares que treballen, conciliar la seva vida, diguéssim, laboral i familiar, i portar els xiquets, pues, a primera hora del matí a les escoles, pues, així, jo que us comentava, a Milagral tenim prou volum de xiquets i totes les escoles tenen aquest tipus de servei, però en pobles minuts,
clar,
ens trobem en la dificultat de que a l'haver pocs xiquets no era assumible un salari d'un monitor i de més, no?
Sí.
En aquest cas, sabem que Diputació està actuant, no? Que ha tenut una línia d'ajudes en aquest sentit, de compensar els, diguéssim, econòmicament les ampes per a cobrir aquest desfase, no? Entre del salari del monitor i el que els pares puguen pagar i de més. Sabem que és un pla que s'està fent, no? I demanàvem, pues, un poc més d'involucració en aquest sentit, i després que també això, que s'aposte per ajudar a les activitats extraescolars, no? Això que ara no s'ha fet així en Castelló, ens consta que a tres llocs d'Espanya, Tarragona, Barcelona, Orense i tal, sí que les diputacions han entrat en aquest sentit i demanàvem això, aquest tipus de recolzament.
Doncs sí, a veure si també dona els fruits aquest recolzament. Ara, no?, s'està sembrant per a veure si se recollís, no?, al cap i a la fi. Doncs Josep Pasqual, sí, diguem.
No, simplement dius, bueno, que també en el sentit de bueno, la Fava Penyagolosa, la nostra assemblea anual, la que en principi estan convocades totes les ampes, enguany la fem així a Vila-real, ¿vale? Cada any toca un poble diferent,
sí,
de les nostres comarques. Així Vila-real se va fer, crec que fa 18 anys, també al José Soriano,
sí.
I en este cas serà el proper dissabte 25 de gener a l'Illes Borguillop, així en Vila-real.
Molt bé, doncs estarem atents i pendents d'aquesta reunió. Doncs parlarem una vegada passada, a veure què tal ha anat. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
Atento a los precios de supermercados Cash Domestic para toda la familia. Detergente líquido Oro 4 litros, 3,49. Desodorante Spray Axe, 1,99. No, no son ofertas, son nuestros precios. Supermercados Cash Domestic, Avenida Italia, Vilacente. En efecte, Vila-real Centre de Negocis li ofereixen reduir costos i una ubicació en el centre de Vila-real per a desenvolupar el seu projecte. Més informació en www.efectebr.com.
Pizzería Francesca D'Angelo. Pizzas donde la masa tiene un toque especial. Seguro que no has probado nada igual. Pizzería Francesca D'Angelo. Disfruta de la oferta de inauguración. Durante este mes, pizza a 6 euros y los martes 2 por tan solo 10 euros. En Pizzería Francesca D'Angelo, la mejor gastronomía italiana. Calle Calvario junto P99, local 3A. Teléfono 964-53-86-63 o 633-60-34-49.
Impala, Centro Médico de Fisioterapia Avanzada Deportiva, rehabilitación, presoterapia combinada con crioterapia. Además te realizan un estudio funcional para tratar tus dolencias crónicas o agudas, así como dolencias de columna, porque tu salud y bienestar nos importan. Centro Médico Impala, entrada libre, parking gratuito, Grau de Castellón.
Incluir una bañera con hidromasaje en el Dacia Sandero hubiera estado bien, sí. Pero nos parece más útil que te lo puedas llevar desde 6.650 euros con un año de seguro gratuito, la verdad. Y además toda la gama Dacia disponible en GLP. Dacia, así de sencillo. Oferta RCI Bank. Descúbrela en la red Renault.
Dacia, Grupo Renault.
Estàs cansat. Et critiquen. Tot surt mal. Però tens que alçar-te. T'ajudarem. Són molts els que confien en tu i estaran sempre al teu costat. Endavant, Vila-real. Canós Impressors. La millor impressió, sempre al teu costat. Thank you.
I nosaltres continuem a Ràdio Vila-real, 1:35 minuts del migdia, i ho fem parlant del Pla Municipal de Drogodependències amb el treballador social del centre de dia Lluís Alcañiz. Jaume Agost, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Núria, què tal?
Doncs bé, ens agradaria que ens adentrarem una miqueta més en aquest Pla Municipal de Drogodependències, un pla que començava en 2017, no? Que està enfocat per a que dure fins a 2020.
Sí.
Però què és el que conté aquest pla municipal?
Bueno, el pla municipal, com tu bé dius, va de l'any 2017 al 2020. És un pla plurianual i estem parlant de... Bueno, en Vila-real tenim dos plans municipals de drogodependències. Este és el pla que parlarem avui, el pla d'atenció. I després està el pla de prevenció, que quan torne José pues ja parles en ell del pla de prevenció.
Sí, bueno, i ho parlem moltíssimes vegades, sí, amb la unitat de prevenció comunitària i amb el nostre company, José Tilbert.
Sí, sí. Bueno, és que, claro, el pla, diguem, és un marc que ordena i que marca, diguem, tot el que serien les actuacions, en este cas, de l'atenció, i en el cas de prevenció, de la prevenció, no? Uh-huh. De drogodependències. I, bueno, per això és plurianual, no? Perquè ens ha de servir com a ferramenta per a poder navegar en l'atenció de drogodependències, no sols nosaltres, no? que estem treballant al centre de dia Lluís Alcañiz de l'Ajuntament, sinó totes les actuacions que se fiquen, que se facin en matèria d'atenció a drogodependències en Vila-real.
O sigui, no només les que feu en el centre de dia.
Correcte. Uh-huh. Això, diguem, que abarca tot. Sí, per exemple, nosaltres som coneixedors que n'hi ha des de fa molts anys una associació d'exalcohòlics, sí, que fa les seues teràpies i fan les seues intervencions i estan atenent i sa addicció, no? Que és l'alcoholisme. Pues ells també estan contemplats en el pla i estan subjectes al pla. Val? Uh-huh. És a dir, no és, és diferent de lo que seria el programa del centre de Lluís Alcañiz, que sí que és la nostra metodologia, els nostres objectius, les nostres metes i conforme nosaltres desenvolupem la nostra feina. Això és, diguem-ho, ho abarcaria tot, inclús, uh-huh, inclús està contemplat, per exemple, l'atenció que reben els ciutadans de Vila-real en la unitat de conductes addictives, que és de la Conselleria de Sanitat i està ubicada en Vall d'Uxó per a la gent de Vila-real, per a l'àrea sanitària 2 de l'Hospital de la Plana, la UCA està en Vall d'Uxó. Val? Mm-hmm. Entonces, això està també així contemplat en el pla.
O sea, el que comentaves de la UCA, per exemple, que ho parlàvem també fora de... Què és la UCA, per cert, per a la gent que no ho sàpiga?
Mireu, la UCA és la unitat de conductes addictives. Uh-huh. Val? Seria un recurs d'atenció primària en addiccions de sanitat. És a dir, si tu tens un problema d'addiccions i no coneixes el centre de dia Lluís Alcañiz, entonces no saps on recurrir. No? Normalment, quan te trobes mal, és una cosa... molt física, és biopsicosocial, no? Lo que t'està passant, perquè sí, t'afecta a lo bio, t'afecta a lo psico i t'afecta a lo,
sí,
social, no?
Sí, sí, sí.
Entonces, normalment tu te dirigiràs o als serveis socials per a que t'informen o al teu metge de capçalera, no? Si tu vas al teu metge de capçalera, el teu metge de capçalera, evidentment, si tu tens un problema d'addiccions, t'ha d'enviar a la UCA, a la Unitat de Conductes Addictives, en un volant, igual que si tens una berrugueta que t'està creixent i te preocupa,
sí,
pues t'envia al dermatòleg per a que mire la berrugueta i la intervingues i cal, i faci les proves que cal.
O sigui, des d'un punt de vista més sanitari, et tracta la UCA.
Efectivament.
Quines diferències hi ha amb el centre de dia Lluís Alcañiz? Quin és el tracte que vosaltres feu?
Pues mira, nosaltres tenim un enfoque més psicosocial i educatiu. Mm-hmm. Val? Aixina com la UCA té un equip que és de perfil sanitari, perquè l'equip de la UCA està composat per una doctora psiquiatra, per una infermera i per un psicòleg. Val? Nosaltres, al centre de dia Lluís Alcañiz, l'equip està format per una psicòloga, per un educador social,
sí,
i per un treballador social, i a la mateixa inclús per una integradora social. Val? Aixina que nosaltres tenim, diguem, un perfil més psicosocial i educatiu, i és un recurs especialitzat en la reinserció, en la deshabituació i rehabilitació, però el que nosaltres tenim que no té la UCA és la reinserció.
Aleshores, una persona que estigui escoltant-nos ens farà la pregunta, no? On seria millor que anara si tinc una conducta addictiva? A la UCA o al centre de dia Lluís Alcañiz?
Pues jo, si fora de Vila-real, jo aniria al centre de dia Lluís Alcañiz, que és el recurs que tinc al poble, val? Que és més pròxim, que pot, inclús nosaltres tenim un servei més, diguem, informal, que seria el servei d'informació i orientació, no? Que pot vindre qualsevol persona a preguntar, a informar-se, a orientar-se, alguna persona que té dubtes, que no sap què fer. Bueno, pues no cal vindre ja directament conscienciat a sol·licitar atenció, no? Jo faria això. Nosaltres el que sí que és de veres és que com el nostre equip és el que és, no té la part sanitària. Clar. I estem parlant d'una patologia biopsicosocial. Fa falta la part sanitària.
Seria des... adequat que se sumara al centre de dia?
Sí, sí, clar. Està per... No, la part sanitària,
la part
dius?
Sanitària,
no,
la part sanitària.
No, la part sanitària està bé on està.
Ah, vale.
Està bé la UCA. Sí, sí, perquè el nostre recurs és un recurs especialitat. No? N'hi ha que diferenciar els tipus de recursos. Però, bueno, que ficar en una UCA en Vila-real seria estupendo.
Home, clar, clar.
Perquè la gent també se mosqueixa i ara tinc que anar a Valldusó, pues no tinc vehicle. Entonces, tenen que anar a l'Hospital de la Plana a agarrar l'autobús. L'autobús d'APSA que passa per allí. Bueno, n'hi ha algun que entre per dins del poble, però la majoria no.
Yeah.
Entonces, se n'han d'anar allí a l'Hospital de la Plana a agarrar un autobús, passe un cada hora.
Perquè recomanes que anaren a les dues... al centre de dia i a la UCA.
Clar, però això ja, diguem, si venen a nosaltres, nosaltres som els que l'orientem, no? Ja. I li diem, mira, tu hauries d'anar a la UCA per este motiu, no? La majoria de gent té que anar a la UCA.
Ja.
De veres. En cas, no sé, ni en casos que, o millor, casos de tabaquisme, pues si no és una cosa extrema que necessita una medicació, nosaltres, Isabel té el seu programa de tabaquisme, que és una teràpia individual o de grup, i en això va que xuta i no cal que vagi a la UCA. ¿Vale?
És per a què és exactament? Per a conductes addictives, però... tot tipus de conductes addictives, sí. O en algunes substàncies concretes?
A veure, la UCA atén tot tipus de conductes addictives igual que nosaltres.
Clar.
El que passa és que n'hi ha conductes addictives que estem atenent nosaltres i que potser valoren que no és necessari que vagi a la UCA perquè des de el nostre abordatge,
clar,
és suficient, val? I n'hi ha altres, que són la majoria, pues que sí que és necessari que vagin a la UCA, que la doctora pues, li demani una analítica, que li facin un control, que vegin i que porti un seguiment per part de la psiquiatra, no? Més si fa falta un tractament per a desintoxicar-se, per exemple, no?
Clar, clar.
Això ho tenen que fer allí. O per a un tractament per a mantenir l'abstinència, no? O un tractament d'estos substitutius, no? Com pot ser en metadona o en suboxone. Això, tot això és competència única i exclusiva de la UCA.
Molt bé. Entonces, reprenent el tema del Pla Municipal de Drogodependències, pues, també un poc saber, no?, quines són les pautes que diu que s'han de seguir.
Sí, bueno, el pla així té, pues, les pautes que tu dius, no?, serien els principis orientadors del pla, no? Quins principis són? Són uns principis molt generals, no? Per exemple, el pla parla de que té que ser global i interdisciplinar, val? És a dir, la complexitat del fenomen de les addiccions i la seva dimensió social fa que no puguem tindre una visió única i simple, no? Sinó que tenim que tindre, per abordar l'atenció de les addiccions, una visió interdisciplinar i global de la persona. Va? I això seria un dels principis generals, no? Que el pla diu que no podem abordar... l'atenció de les drogodependències, això, només des de la part social, per exemple, i no res més. No.
Això m'imagina que ho tindreu en compte tot el personal, no?, que esteu allí en el centre de dia.
Sí, 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 tots ho tenim en compte. A més, nosaltres som un equip interdisciplinar que treballem junts des de l'any 92. És a dir, treballem molts, molts anys, ens entenem molt bé, i tota la gent que ha estat passant, perquè ara no som... els tres de sempre, no? Gilbert, Isabel i jo, clar, sinó que a més bueno, tenim Miguel Ángel, que ja portem molts anys amb nosaltres, que és el nostre auxiliar, ara està Maria, que és la integradora social, pues, pues anem inculcant la, la filosofia, no? I nosaltres pensem que totes les actuacions, encara que sigui obrir la porta, atendre el telèfon, que no les fem nosaltres directament, es poden fer ells, no? Sí. Els nostres auxiliars o la integradora social, pues tenen que tindre però tots el mateix, claro.
Però és que és més important del que pareix, no? Perquè, perquè realment una persona que a lo millor se ho ha pensat tantíssimes vegades per arribar a anar a demanar ajuda. Una persona que té aquesta incertidumbre de com me van a tractar, com me van a mirar, què passa si vaig allí, no? En el moment en què li ha obrit la porta, ja és important, no? Veure que la tenen i que l'esperen en...
Clar, bueno, normalment, aquesta atenció d'obrir la porta o d'atendre el telèfon, quan va, la fa Miguel Ángel, és el nostre auxiliar, i ell sap molt bé el que té que fer, no? I ell el que fa és una atenció pues, molt correcta, molt seriosa, val? I intenta, diguem, que la persona no aboque en ell, perquè no li correspon, tot el seu malestar, no?
Clar,
entonces, clar. Pues ràpidament, ell el que té que fer és donar-me cita, explicar l'equip que som nosaltres, ell ja anota la cita, fica el més ràpid possible, entonces ja sóc jo el que fa l'acollida i agarre el bou per els cuernos.
I com? No? I com? Perquè això no deu ser fàcil.
Pues no.
El primer contacte deu ser complicadíssim. En alguns més que en uns altres, no?
Sí, sí, és. Normalment és difícil perquè tu pensa que la gent quan acudís a un centre que no mai ha estat en un centre és en una situació molt crítica. Molta gent, la majoria de gent ve quan a tocar fondo realment, perquè fins a si no toquen fondo, pues molts i moltes pues pensen que bueno, que sí, està mal, però bueno, és una temporal, la setmana que ve estaré millor, m'estic ja passant, però jo mateixa, o tinc que controlar-ho, perquè això se me'n va de les mans, i la gent dient-li, però no veus el que fas, però si és un empastre, si tu per la nit, per exemple, veus i tornes a casa i no saps ni el que has fet, ja que bueno, però no és res, però sempre arriba a casa, no sé què. Claro, quan hi ha coses que ja li fan a la persona parar-se perquè no n'hi ha més remei, entonces quan venen al centre, i això és molt dolorós.
Clar.
És molt dolorós perquè ningú li agradaria arribar a aquesta situació, no? Però bueno, per això...
I ahí està el paper també de la psicòloga, no?
Sí, clar.
Perquè, clar, en el primer lloc, no? Igual se derrumben, igual...
No, però aquesta primera acollida i contenció, aquesta la faig jo.
Aquesta la fas tu.
Aquesta la faig jo. La psicòloga la veuen en una segona instància, ja els dono jo cita en ella, però aquesta primera contenció la faig jo.
Costa i... que s'obriguen?
Pues depèn del cas. Depèn del cas. Normalment s'intenta crear un clima per a que la gent pues confie en tu, per a que la gent vege que no és molt important pues que no se senten jutjats, no? Que és molt important pues que la gent sent que n'hi ha una empatia, que tu eres capaç de ficar-te en el seu lloc, que tu saps
que no
de lo que està parlant.
És important, eh?
Claro,
sí, que no
claro.
Se sentin juzgats.
És fonamental. I tranquil·litzar-los i normalitzar un poc la situació. També donar esperança, perquè moltes vegades, claro, quan se ve tan mal, la sensació interna és que no té remei.
Clar.
És una desesperació. No tinc remei i sóc un desastre i d'ahí no... No vaig a ser capaç d'aixer.
I me podran ajudar, no?
Claro. Entonces vinc així, perquè m'han dit que vingui, però la situació és tan greu i jo estic tan mal que no... És, saps, això que no veus una eixida, no?
Clar.
Aquesta situació.
Però entonces, perquè han arribat a tocar fondo,
perquè
clar.
Han tocat fondo i com ells mateixos són incapaços d'eixir del problema que tenen, d'aquesta situació, pues claro, ho veus tot negre, sense eixida.
Sí.
Entonces, el meu paper en aquesta situació és dir-los, no, sí que tens eixida. Sí que tens eixida. El que tens que fer és ficar-te en les nostres mans, confiar en nosaltres, i nosaltres te diem que si tu vols, tu pots eixir. però has de confiar.
Voluntat també, no?
Claro, voluntat, per supost.
Si no fiquem voluntat, la base.
Si no n'hi ha voluntat, don igual a quin centre vaja, ja poden anar a Houston, que sí. No se van a rehabilitar.
Està clar, està clar.
Però sí, si tenen la voluntat i fiquen de la seva part, nosaltres tenim instruments per a poder ajudar-los i per a que tiren endavant i facin una altra vida.
Que això és el seu objectiu, no? El que havia la fi, quan van al centre de dia, pues, és canviar la seva vida.
Claro, canviar-la i poder viure, no? Perquè s'arriben moltes situacions que no és vida, això no és vida. Això de només estar, per exemple, ho he vist a una persona que la seva vida ha estat molt de temps en la presó i ara hi sit, i la seva vida és estar en casa i ja està. I després, quan el quir d'un col·lega de tant en tant, pues en van ell i consumixen. Entonces, quina vida té? És que no té vida.
Claro.
No?
Entonces, espera el moment més, entre comilles, divertit que pugui tindre la seva
claro,
vida.
Claro, és l'únic, no? Que té la única al·licient. L'al·licient és sí, no?
Claro.
Entonces, nosaltres tindrem que anar fent que ell pues això, tingui més motivacions,
sí,
que li pegui l'aire...
Sí, però ja és positiu, no?, que hagi volgut arrimar-se, no?,
molt,
i buscar professionals.
És molt important, molt, molt, molt important, perquè, claro, a partir d'ahí ja pronte tindrà cita en la UCA, demà mateix li cita, per exemple, el meu company Gilbert, l'educador social, perquè pense que pot estar integrat perfectament en el taller ocupacional i terapèutic que tenim en el centre de dia, i això farà que isque tots els dies de casa, se relacionen gent, estiguen en contacte amb nosaltres.
Claro, el relacionar-se amb gent, no? El fet de les companyies o de les amistats també és... Deu ser un factor fonamental, no?, per a estar o no estar enganxat, no?, per a tindre o no tindre dependència.
Sí, sí, home. Claro, és que arriba un moment quan una persona té una addicció que el seu entorn és tot d'addiccions, és tot de drogodependències. Aixina que, claro, o per exemple en els casos dels adolescents, no?, que consumissin porros, pues en els seus entorns, tots els seus col·legues, perquè això no és un fenomen individual, és un fenomen col·lectiu.
Per a compartir, no?
Claro, és algo col·lectiu, yeah. No entreu a soles amagaes, no? En l'adolescència és algo que fa el col·lectiu, sí. La pandilla. No? Entonces, claro, si ho té que deixar de consumir i ho és adolescent, que en l'adolescència el grup d'amics és el més sagrat i el més important del món, és difícil.
És complicat.
És molt, molt difícil.
Sí. I més en una època de la vida tan complicada en si, no? En si mateixa.
Molt difícil. I tenen, jo els ho reconec, quan venen allí, quan són capaços de deixar de consumir cannabis, és que és de chapó, vamos, és que són uns cracs per mi,
sí.
Són uns cracs,
sí.
Són uns fenòmenos. A esa edat, abandonar el consum de porros quan tot l'entorn o la majoria de l'entorn és consumidor i és el que també sempre ha valorat, no?
Sí.
Perquè en esa edat això té molt de valor, té una cosa...
I,
no?
Sentir-te dins d'un grup, no? També, i...
Claro,
i
estar integrat, clar. Pues això, entonces, això té moltíssim de valor, mos ha de reconèixer moltíssim.
Doncs bé, hem de deixar la xerrada així, encara que la veritat és que estàvem tenint una molt bona xerrada. A veure si tornem a parlar pront, Jaume, no?
Sí, dona, quan vulguis.
Molt
estem
bé.
Disponibles.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
Nosaltres fem una mínima pausa perquè anem a escoltar el racó de pensar.
Què t'he dit? Quiet. Que no te mogues del racó de pensar. Reflexiona el que has fet.
Aquesta setmana els nostres polítics envien al racó de pensar a...
I una setmana més obrim aquest espai a l'opinió. Al racó de pensar avui escoltem el regidor de Compromís, Santi Cortés.
Esta setmana, des de Compromís per Vila-real, volem enviar al racó de pensar a Héctor Folgado i Domingo Vicent. Pensem que se'n podrien anar de la maneta a eixe racó tan necessari. Ara, estaria bé també que eixe racó es traslladara temporalment a Xàtiva. Així es podrien passar per l'Ajuntament de Xàtiva, que ens va visitar institucionalment el passat dissabte a l'acte que ells es dediquen a desacreditar i criticar, fet amb motiu de la commemoració de l'incendi de la ciutat de Vila-real fa ara 313 anys. Va ser un honor, com sempre ho és, per a una ciutat establir bones relacions pel bon veïnatge, concòrdia i fins i tot per raons comercials. Però tot això sembla no importar gens ni mica a Domingo Vicent de Ciudadanos ni a Héctor Folgado del Partit Popular de Vila-real. La recreació històrica de la crema de Vila-real en el context de la Guerra de Successió és una representació bastant única en les nostres comarques, on no abunden teatralitzacions de batalles, com si existissin, per exemple, a Almansa, Albacete, precisament en el context de la mateixa guerra, la Guerra de Successió, i que atrau turisme, visites i, per descomptat, comerç a eixa bonica ciutat castellano-manxega. Subratlle que és castellana, perquè no sé si allí Domingo Vicent i Héctor Folgado veurien també conspiracions judeomassòniques independentistes i catalanistes i pensen que l'esperit de Puigdemont posseix tots els presents en la recreació de la batalla que fan aquelles boniques terres castellanes. L'absurditat pot arribar a límits tan increïbles que el PP i el seu Sancho Panza de Ciudadanos han arribat a dir que llevaran tota subvenció a qualsevol associació de la nostra Vila-real que relacione amb aquesta representació històrica. Tot això sol passar quan no tens absolutament cap proposta, que comences a desvariar i dir coses sense cap fonament. Imagina que amb objectius merament partidistes. Voler veure en una recreació històrica una intenció política demostra la falta d'arguments de tots dos partits de l'oposició, que només pensen en l'electoralisme barat. La seva alçada de mires només arriba a això, a les banderes, però si miren un poc més enllà de les seues obsessions, veuran que és un acte carregat de tolerància, respecte i emoció. Sempre s'ha dit que el poble que oblida la seva història està condemnat a repetir-la, i un cas tan greu com el genocidi que fa 313 anys va acabar amb un 10% de la nostra població mereix més respecte per la seva part. Trobem sumament ridícul que aquests portaveus del PP i Ciutadans, Domingo Vicent i Héctor Folgado, vulguin fer veure que un esdeveniment històric pot tindre res a veure amb les seues dèries i manies polítiques. Potser, per parlar, podrien primer assistir, presenciar l'acte i documentar-se mínimament. Estaven convidats, com tothom, perquè no van vindre. L'esdeveniment, per cert, se celebra des de fa quasi 3 dècades. I en el temps en què governava el partit d'Héctor Folgado a Vila-real, no el vam sentir dir ni mu. Com se li veu el llautó? Que ràpid que es pilla la gent. A ixe racó de pensar xat i vi, Folgado i Domingo podrien reconsiderar amb calma marginar, com han proposat, a entitats de la seva pròpia ciutat, només per sospites ideològiques. Que hi és que queda això? No volen governar per a tots? No volem una ciutat plural enriquida amb tradicions de molts colors? O la volen solament gris, color socarrat, com quan es crema tot allò que no agrada? Volen tornar a socarrar Vila-real ells i deixar-la gris? Espero que pensen molt, però molt, en ixe racó, perquè si és veritat que Folgado i Domingo Vicent, portaveus de PP i Ciudadanos, desitgen el millor per al seu poble, haurien de pensar que una cosa tan extraordinària i única com aquesta commemoració mereix ser conservada i protegida, tot i que potser seria esperar massa d'ells. Esperem que els pròxims mesos, en comptes de parlar de banderetes i de Catalunya en cada moment, ens porten propostes a Vila-real. Ara bé, que parlant d'altres comunitats autònomes que no són la nostra, els dos podrien donar-nos a molts 4 explicacionetes del que els seus partits han fet en altres comunitats, pactant amb formacions que volen acabar fins i tot amb la llei contra la violència masclista o molts altres drets socials. Que pensen, però que pensen molt en ixe racó, que motius en tenen.
I estem a punt d'arribar a les 2, estem ja per a l'actualitat esportiva, però també fer un apunt, i és que aquesta vesprada a les 7 a la plaça Major d'Aci de Vila-real, el grup de dones de Vila-real ha convocat una manifestació
per tal de donar recolzament a aquesta cita feminista per Andalusia sota els lemes "Els nostres drets no es negocien ni un pas arrere en igualtat". Així que des del grup de dones Vila-real han convidat a la gent, a la ciutadania, a afegir-se a aquesta concentració a la plaça Major de Vila-real a partir de les 7, així com també tindrà lloc aquesta cita a moltes altres ciutats arreu de l'estat espanyol. Doncs ara sí, deixem pas a l'actualitat esportiva amb Javi Mata. Ens retrobem nosaltres demà a partir de les 12 i 5. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
No pienso permitir, sin compasión, y que arranco de raíz, porque es de ley, y se te pase por la mente que esto acaba así. Es tu opinión, no es la verdad, y no tengo la culpa yo de que todo te venga mal. No te debo una explicación y me voy a justificar. No daré ni un paso atrás. Lo haré por mí, por comprobar que ser feliz es una posibilidad, porque me niego a ser la víctima que nunca fui. Jamás lo consentí. Que se pueda calumniar sin importar.
¿De qué me culpas?
¿En qué momento decidiste envenenar la realidad?
¿De qué me culpas tú?
Conspiraciones que te inventas porque sí, sin más razón que el afán por confundir, por mal meter. Y te equivocas si te piensas que me voy a hundir. Es tu opinión, no es la verdad, y no tengo la culpa yo de que todo te venga mal. No te debo una explicación, ni me voy a justificar. No daré ni un paso atrás. Lo haré por mí, por comprobar que ser feliz es una posibilidad, porque me niego a ser la víctima que nunca fui. Jamás lo consentí.
Que no te comprendo.
Sí, no sé si quiero intentarlo
y revivir lo pasado, cambiando locura por lo cotidiano.
No soy ese de quien te empuje al vacío.
Prefiero esperar a que salte tú mismo.
Para no perder, es tan relativo.
Redescubrir la soledad. Quiero vivir la teoría del Big Bang y revivir la oscuridad. Por mí, por comprobar que ser feliz es una posibilidad, porque me niego a ser la víctima que nunca fui. Jamás lo consentí y te lo voy a demostrar. Lo haré por ti, por confirmar que sin mentir tu mundo se derrumbará, y que ese fuego que camina siempre junto a ti no va a pasar de aquí.
Radio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. Futbol a Ràdio Vila-real. Dijous, a partir de les 8 de la vesprada, Espanyol-Vila-real. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, Big Mader Arbo, Canem, Canos Impresors, Calçais Josep, Centro Médico Impala, Clínica Dental Llopis Díaz, Cristalería Broc, Dasuel Auto, De Fuserfin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Domino's Pizza, Hotel Sertecal, Jordi Mata Podología, Juanjo Jove, Kaki Moda Joven, Limpiezas Servilim, Maver Auto, Marzá, Nissan, Óptica Villarreal, Pizzería Luciola, Pizzería Francesca D'Angelo, Real Export, Serigrafías Libras, Supermercados, Caix Domestic, Tot Descans y Vedat Castellón. Radio Villarreal amb el Villarreal Club de Futbol. El rival tremola.